No em direu que una mica de Stevie Wonder els divendres faltava. Puja, puja, puja. Fica, fica, fica.
No, no, que clar, mai va malament, Stevie Wonder, doncs mira.
Però mira, toma, Stevie Wonder. Bé, vostès ja hauran notat, escolta, de veritat us ho dic, que estem en una recessió total econòmica i espera de lo que te rondaré, Morena, i també en recessió mental, perquè és evident que ara aquí, aquest terrunyo anomenat Espanya, estem tractant el tema de l'herència de Paquirri, o sigui, ha tornat a les nostres vides l'herència de Paquirri, estem parlant com si no ho haguéssim... Bueno, que és una cosa que jo estic al·lucinat amb aquest tema, però després també, a causa de l'estrena de la quarta temporada de The Crown, que és aquesta sèrie que repassa la història de recent de la família britànica, també ha tornat a les nostres vides el cuento chino de Diana de Gales i el príncep de Gales, Carles Windsor. Llavors, nosaltres avui volem parlar amb la immensa Sílvia Rosés. Què tal estàs, estimada?
Molt bé, estimat.
Ella és... ella sí que és pretty. Ella és en Xipriti, home, i tant. Puja, puja la música. Clar que sí. Amb la Sílvia Rosa, que és historiadora de la moda, especialista en indumentària, volem parlar de Lady Diana Spencer, però no només això, sinó que també de la... com es diu això? Del poder, de com vesteix el poder, de com vesteix la reialesa. Per on vols començar, Sílvia? Quina és la teva tesi? Per què un altre cop Diana de Gales les nostres vides?
No sé, estem en una mena d'etern retorn sempre amb aquests temes, però bueno, ja està bé que vinguin, que així el revisitem, i de fet estaria bé que el repenséssim una mica.
Molt bé, molt bé.
Per tant, jo et volia parlar avui sobre la relació entre la monarquia i la moda, perquè realment bueno, hi ha hagut una relació molt estreta al llarg de la història. Uh-huh. Val? El que passa que abans era molt estreta i ara podria no ho és tant, per tant val la pena analitzar una mica què ha passat.
Fantàstic.
Hem de pensar que antigament monarquia i moda eren u. És a dir, que la monarquia i la moda anaven superlligats. En aquest cas pensem que la moda es dictava des de les monarquies, des de les reialeses, i eren les reines i els reis els qui dictaven quina moda es portava i quina moda no es portava. Si ara portàvem una faldilla així, ara portàvem la faldilla allà. Uh-huh. I de fet tenim grans dictadors de la moda al llarg de la història, com seria Enric VIII, per exemple, la Isabel la Catòlica, Carles I, Lluís XIV, Maria Antonieta, totes les amants també de Lluís XIV, i realment la moda la dictaven ells. Sí? Aleshores, què feia el poble a partir d'aquí? Doncs, bueno, intentava imitar de lluny el que aquests monarques portaven, no? Mm-hmm. Però, bueno, igualment, ells no tenien accés a aquesta moda, perquè hi havia unes lleis que els hi prohibien l'accés.
Això t'anava a dir, moda... és veritat, moltes vegades la moda anava per llei, no? Escolti, si vostè no és de tal classe social o no pertany a tal estament i, de més, no es pot posar això, ni això, ni
exacte,
això, ni aquest color, ni aquest teixit i tal. Tens algun exemple d'això, de coses que per llei no es poguessin utilitzar? Si te'n recordes, si no, no passa res, clar, falta bueno, més. Is en Xipriti.
A veure, coses concretes no, però sobretot anaven a regular la despesa, uh-huh, no? O sigui, eren lleis suntuàries que no només regulaven la moda, sinó que regulaven tot el que tenia a veure amb el luxe. I bàsicament el que volia la noblesa era mantenir allò a ratlla la burgesia que estava intentant, doncs, escalar i arribar a aquestes classes de privilegi, no? Uh-huh. Doncs, en aquests moments, la monarquia té molt clar que la propaganda és importantíssima i utilitza la indumentària com a legitimació de poder, no? Per tant, aquest moment és importantíssim. Però què passa? Acaben després les revoltes liberals i això canvia. Sí? Aleshores, la monarquia perd el poder, però també perd aquest estatus de dictadors de la moda. Uh-huh. Tant és així que en la Revolució Francesa, per exemple, si enganxaven algú que intentava imitar la monarquia abans de la Revolució, podia anar a la guillotina, li podien tallar el cap. Només per portar aquella moda que havien portat els reis abans de la Revolució.
Carai.
Què passa a partir d'aquí? Doncs que després de les revoltes liberals, la monarquia, a mi em sap molt de greu, però ni pinxa ni corta amb el tema de la moda.
Ja no dicten les tendències?
No, em sap molt de greu, però no. Abans sí, abans ells eren la moda, ara no.
Però llavors per què tenim la sensació que personatges com Diana de Gales són considerats icones de moda?
Jo penso que després d'aquestes revoltes liberals perden el poder polític i, per tant, perden aquesta categoria, no? I realment, si mirem les monarquies, veiem com vesteixen els reis, les reines, tendeixen a vestir bastant conservadors, si us hi fixeu. Jo penso que és un tema de dir, bueno, aquí més va que no piuli, perquè si em despisto em fan fora, no? Uh-huh. Per tant, és aquesta idea com d'indumentària conservadora per intentar conservar també una institució que està fortament qüestionada. Què passa amb coses com, bueno, amb fenòmens com el de Diana de Gales? Doncs que jo crec que som una societat que som experta en no donar valor a personatges de gran transcendència en diferents àmbits, però en canvi, per aquesta voluntat mitòmana que tenim i així, idolatrem, a personatges atorgant-los a vegades propietats gairebé divines, no? Que si mirem documentals de la Diana, gairebé només li faltava l'evitar. Sí, sí. Però jo penso que valdria la pena revisitar aquests personatges, i malgrat que jo no li trec l'impacte mediàtic que tenia, l'interès social que tenia, perquè era molt, ostres, hauríem de revisar aquests aires, doncs, de feminisme o d'això que el dia atorguem a una Diana, i penso que s'haurien de, si més no, qüestionar una mica.
També és veritat que, perdona que et talli, però moltes vegades analitzem personatges, per exemple, el de Diana és claríssim. Aquí a Espanya passa, per exemple, amb Isabel Presley, que és una, que teòricament és una mujer alliberada que ha fet el que li dona la gana, etcètera, etcètera, i l'analitzem amb eines, bueno, el feminisme és una eina, però des de la perspectiva feminista, i aquestes senyores potser no són exactament, no han actuat des del feminisme, no? Ni s'ho plantegen.
Clar. Per això penso que hauríem de tenir una mica més d'esperit crític amb aquest tipus de personatges. En tot cas, fent referència al tema de la moda, ella el que podia ser és que per l'impacte mediàtic que tenia, doncs era una gran promotora d'alguna marca. Yeah. No? Per exemple, Armani deia que ella era una icona de la moda. Clar, home, ja li interessava, perquè amb l'impacte que ella tenia, doncs clar, li promocionava la marca arreu. Ara, això vol dir que ella fos punta de llança en moda? Jo crec que no. I crec que, de fet, anava una mica per darrere de la moda. Uh-huh. Hem de pensar que abans de les revoltes liberals, la monarquia va per davant de la moda, i dicta la moda. Després de les revoltes liberals, la reialesa va per darrere. El que sí que podem dir és, poder hi ha algun personatge tipus Diana que està més a prop de les tendències i ho porta amb una mica més de gràcia, o, per exemple, una reina d'Anglaterra que va una mica més endarrere de les tendències amb una mica menys de gràcia. Però, en tot cas, les dues van per darrere de la moda. Sí? Uh-huh. Ja no dicten la moda. Per exemple,
deia que també que és veritat que en el cas de la Diana de Gal·les, que és una cosa que, per exemple, la sèrie es veu molt, ella, la sèrie hi ha tantes inexactituds, però perquè en el fons és un conte gòtic, és una cosa com una història d'una família reial mitjaval, diguéssim, no? Que van amb cotxe en lloc d'amb carro de cavalls. Aquesta seria la manera d'aproximar-s'hi des del meu punt de vista. Però sí que és veritat que les primeres dames, però el que et diem, el fenomen de la primera dama i Diana de Gal·les ho era, en el fons moltes vegades ens fixem molt en el que porten, com vesteixen, què diuen, que si vomiten o no, si van més primes o més, aquesta cosa masclista, no?, de l'aproximació. Sí. Però que en l'estructura de la monarquia o d'aquest tipus d'estructures, o de les jefatures dels estats, ja els va bé, diguéssim, no? Perquè mentre nosaltres ens anem fixant amb la primera dama i amb el bling-bling i amb el so de cascabells que emeten, no ens estem fixant en altres coses, no? Que a vegades despisten l'opinió pública del que realment seria important.
Segur, i a sobre estem contribuint a cosificar també la dona, no? I a tractar-la com un objecte decoratiu, més com una ente pensante, no?
Uh-huh. Tu dius que, de totes maneres, Diana de Gal·les, hi ha moments concrets que porta unes vestidures, que porta una indumentària, que sí que seria remarcable, no? Que podríem parlar-ne.
Bueno, el podem analitzar, no? Però sempre entenent que ella no dicta modes, no? Uh-huh. Deixa'm fer-te un petit apunt. Jo, allò, revisant notícies i coses, hi havia notícies que elevaven la seva capacitat de rebel·lia i de risc, sí, pel fet que als anys 80 portava escots i minifaldilles. Home, reina, feia 20 anys que les dones del carrer havien lluitat per això, vull dir que al tanto, no?
Sí, sí.
En tot cas, entrant una mica en el guardarroba de la Diana, jo penso que la cosa que té curiosa és que a través de la seva indumentària podem entreveure una mica los avatares de la seva vida privada i podem llegir el que li va passar en la seva vida emocional, no? Uh-huh. Tindríem com una primera fase, com una fase com molt naïf, no? Home, hem de pensar que ella tenia 19 anys quan es va casar, no?
Quina barbaritat.
Per tant, quin era l'estil de la Diana en aquest primer moment? Home, doncs era un estil com molt preppy, sí, com aquesta alta societat anglesa, no? Tot molt anglès.
Sí, molt de Sloan Ranger, no? Sí, sí, sí.
I com un punt molt cursi, també, no? Uh-huh. I també un punt com molt, molt infantil, si pensem en aquells vestits, en aquests colls Peter Pan com molt grossos. Jo penso que és aquesta actitud càndida, naïf i desconeixent el que li estava a punt de caure a sobre, no? Per tant, aquest punt infantilitzant de l'estiment d'humanitària penso que té molt a veure amb l'estat una mica en el qual es trobava abans i just després de casar-se, no? Sí, sí. Després, jo penso que preguen atenció en el seu vestit de casament.
Sílvia, ens queda un minut, perdona. Ai. Interessant estava, ho dic perquè... Doncs... Ho dic per posar-te nerviosa, mira.
Vale. Veuràs. Doncs molt ràpid. A l'estit de casament...
No, molt ràpid no. Amb total tranquil·litat, però en un minut. En un minut tranquil·lament.
Vale. Doncs el vestit de casament, difícil, eh, que em dius, el vestit de casament va ser com un vestit que se'n va parlar moltíssim, no? Perquè és un vestit que bueno, es va dir que era molt maco i tal, jo penso que és com una mena de cascada de tela, que sembla com un pastís de merengue, que, de fet, els dissenyadors van dir que havien dissenyat la idea de la papallona sortint de la crisàlida. I jo crec que és un vestit que ja anuncia una mica com anirà la seva vida marital, perquè sembla que el propi vestit l'estigui engullint amb ella.
Implicament, no? O sigui, desapareix, és una dona desapareguda. És un fantasma, de fet és un fantasma, que és el que ha acabat sent Lady Di, no?
Exacte. Doncs és aquesta idea que era engullida.
Jo crec que de petit volia ser Lady Di, jo, fixa't tu. I mira en què ha acabat.
Doncs en aquest cas, vull dir, és un vestit que també tanca una dècada, que és la dècada dels anys 70, amb aquesta idea com dels new romàntics, recuperant com aquesta estètica del passat, i anuncia també l'explosió de teatralitat i ornamentació que ens vindrà amb el neobarroc dels anys 80.
De l'any 90, sí senyora.
Ara, quan poder estar més interessant ella és ja quan es divorcia directament, que és quan de cop se suelta la melena, sobreviu d'aquesta mena de bullons, i aleshores porta una moda com molt més, no sé, més juvenil de quan era jove, no? I és aquesta idea de la indumentària com a venjança respecte a la infidelitat del seu marit.
Bueno, i descobrim el cos, perquè també Diana Gales es va posar a la moda als anys 80, allò d'anar al gimnàs, i ell, el seu cos, va evolucionant, es converteix en un cos de dona moderna, diguéssim, no? Un cos fibrat, un cos de tal. Escolta'm, Sílvia Roser, moltíssimes gràcies un cop més per atendre'ns. Hem de seguir parlant. Tinc pendent una conversa amb l'editor de Superflu a l'editorial sobre Coco Chanel i m'agradarà que tornem a trucar aquell dia, si tu m'ho permets.
I tant, que t'ho permeto.
Mira, per acabar, aquesta cançó de Steve Wonder l'hem posada perquè ella la balla al 1985 al primer gran viatge que fan amb el seu marit, el príncep de Gales, en aquell moment, a Austràlia. Però va ballar una altra vegada sobre l'escenari, no sé quina també surt de la sèrie, va ballar aquesta altra cançó que us posarà d'Ernest i que posem per acomiadar a la Sílvia Rosés, passar publicitat i escoltar immediatament la Txell Bonet. Escolta, això no t'ho pots perdre, aquest programa, per favor. Avui no. Fins ara, gràcies.
Adéu.
Vostè primer, amb Marc Giró.